Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Ja sabem que el Barça-València de diumenge a les 9 de la nit es disputarà el Johan Cruyff. Oh, quina sorpresa! Ningú, però, s'aventura a anticipar on es jugarà el Barça-Getafe del dia 21, molt menys el Barça-Reial Societat del 28 i encara menys el Barça-PSG de Champions del dia 1 d'octubre. D'entrada, la improvisació i la manca de planificació genera dos greus perjudicis a l'haver s'ha de jugar aquest partit al Johan Cruyff aquest diumenge. Un social, perquè molts milers de socis es queden sense poder veure el seu equip, i un altre d'econòmic, perquè la recaptació que es farà al Johan serà número rodons, una desena part menys que la recaptació que s'hagués pogut fer, per exemple, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El serial continua. Avui sí, ja tenim seu pel Barça-València, el Johan Cruyff, estadi per capacitat per 6.000 espectadors. Està obert des de les 10 del matí el procés de sol·licitud d'entrades per aquells socis que es van treure el passi de temporada els dos anys que l'equip ha estat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Estem parlant de 16.151 socis. Si la demanda supera les localitats a disposició, es farà un sorteig divendres. Les entrades pel partit oscil·len entre els 42 i els 78 euros. Això sí, les entrades VIP ja estan disparades a 1.500 euros. Es venien ja aquest matí. El Barça li dona al València 290 entrades. De seguida ampliem la informació i valorem amb protagonista aquest no retorn al Camp Nou. Tanquem la jornada de partits de seleccions amb l'actuació dels últims internacionals del Barça. Finalment, Rafinha no ha estat titular en el Bolívia 1, Brasil 0, jugat en alçada, ha jugat 30 minuts. Sí, ha estat titular Araujo en el Xile 0, Uruguai 0, ha jugat el partit sencer. Koundé ha disputat 60 minuts del França 2, Islàndia 1, i Rashford ha jugat els 20 darrers minuts del Sèrbia 0, Anglaterra 5. Ha fet un gol de penal. Haaland va fer 5 gols al Noruega 11, Moldàvia 1. Comencem a mirar ja també cap a la jornada de Lliga del cap de setmana. El Barça rebrà el València amb les baixes de Balde, Gavi i continua sent seriós dubte De Jong. L'Espanyol no juga fins dilluns contra el Mallorca. Avui sentirem a José Salinas, una de les cares noves d'aquest Espanyol. Al Girona estava previst un balanç avui de mercat de Quique Cárcel, finalment ajornat per indisposició del director esportiu. El Girona, recordo, visita el Celta diumenge al migdia. Encara en futbol, dic que avui han presentat Sonia Bermúdez com a nova seleccionadora espanyola. En bàsquet ja tenim a Turquia i a Grècia classificades per les semis de l'Europeu. Turquia es va imposar a Polònia 97-77 i Grècia a Lituània 87-76. Avui tenim Finlàndia, Geòrgia i Alemanya, Eslovènia per completar els quarts de final. La Vuelta continua marcada per les protestes pro-palestines. Ahir l'etapa va haver d'acabar 8 quilòmetres abans del que estava previst. Avui hi ha jornada de Lliga de Futbol Sala. Tenim Barça-Xota i Santa Coloma-Manzanares i a l'Europeu femení d'hoquei patins. Ahir Espanya 5, Itàlia 0. Avui tercer partit contra Portugal a 9:15 amb la primera plaça del grup en joc. Avui comentarem la jugada amb el nostre debat amb l'abogado Jacinto Vicente i el Joaquín Luna i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, on creieu que jugarà el Barça-Getafe? Creieu que el Camp Nou al 24%, que el Johan Cruyff al 28%, la majoria que a Montjuïc, al 48%. En clau espanyol, us preguntem per Cumbula, que torna a Cornellà dilluns. Com el rebreu? Amb aplaudiments al 24%, amb xiulets només al 4%, amb indiferència al 72%. I en clau Girona us preguntem si ja ha de ser titular Unagi a Vigo. Voteu que sí el 62%, la majoria que no el 38%. Marc Peires està al control de so, Raül Urgell a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿La aerotermia calienta toda la casa?
¿La energía de los paneles solares es gratis?
¿Pero qué ventanas son mejores? ¿Aluminio o PVC?
Y nosotros responderíamos que tenemos todo lo necesario para hacer que tu hogar gaste menos y ahorre más energía. Atentamente, Leroy Merlin.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equiliqua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dimecres amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Ara sí que ja sabem cap on anar el diumenge.
Estadi Johan Cruyff, apunta-t'ho bé, no et perdis. Podeu arribar amb tram baix perquè per aparcar allà és bastant complicat.
Anirem en moto.
Doncs millor, prens una bona decisió. Serà la seu del Barça-València, jornada 4, diumenge 9 de la nit. La Lliga, atenció, ja li ha comunicat al club que el camp compleix els requisits. Aquest matí ho ha examinat in situ el director de competicions de la patronal, Raúl Ojeda, i ha donat el vistiplau després que s'hagin instal·lat 24 càmeres de bar, després que s'hagi instal·lat una fibra òptica potent i s'hagi millorat el sistema de rec. La capacitat, només per 6.000 persones, només 6.000 espectadors, com a casa excepcional la Lliga ho permet. Preferència pels socis que han acudit a Montjuïc a aquests dos cursos. Són 16.151. Des d'avui fins divendres poden omplir un formulari per sol·licitar entrades. Si hi ha més demanda, es farà un sorteig divendres. El preu pels socis va dels 42 als 78 euros. Insistim que han d'omplir aquest formulari des d'avui i fins divendres a les 10 del matí. De totes maneres, d'aquestes 6.000 entrades, d'aquestes 6.000 butaques, s'han de restar 100 tíquets de compromisos de club, 290 per l'afició visitant del València i els seients VIP, que, atenció, ja costen 1.500 euros. Van començar ahir a 7:45 de la tarda, que costaven 625, han pujat fins als 1.500.
Amb aquest passi que farem una bona recaptació.
Sí, però he preguntat al club quants seients VIP hi ha i ningú em facilita les dades. No em diuen exactament de quantes butaques VIP estem parlant, però, per exemple, perquè fas una idea, el Gamper eren 475. Bé, doncs aquest diumenge ja saben els aficionats on han d'anar, ja sap el València on ha de jugar, estadi Johan Cruyff, i el proper partit, què?
Getafe dia 21,
és dia 21 de setembre, jornada 5, Barça-Getafe. El club, deia ahir la vicepresidenta Helena Fort, a RAC1, que no pot garantir que tornin al Camp Nou per al proper partit, per aquesta jornada 5. Treballen, deia el comunicat del Barça, per obtenir les llicències de l'Ajuntament, però els tràmits, el que s'estan trobant al club és que els tràmits no són tan àgils com ells esperen, com ells voldrien, per tant, és altament probable que es disputi aquest partit a Montjuïc, a l'estadi olímpic, perquè tot i que el Barça voldria que es fes al Camp Nou, l'Ajuntament no va tan ràpid amb els tràmits, per tant, ara mateix són pessimistes amb que es pugui reobrir el nou estadi.
Donarà temps a desmuntar tot el tema de Post Malone i arribar per jugar aquest partit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc? El concert de Post Malone és aquest divendres,
sí,
i el partit seria el diumenge, aquest, no l'altre.
És just perquè s'ha de replantar la gespa, però bé, és una pregunta que s'ha de respondre a partir del dilluns a la setmana que ve. Ja. Ara mateix el Barça no et poden assegurar que disputaran aquest partit a Montjuïc, que el jugaran al Camp Nou
o
que el mantindran al Johan Cruyff. Exacte. Que és un escenari que jo ara mateix és el que et diria que és molt probable.
O com a mínim no el podem descartar.
I la Champions. El Barça voldria jugar la Champions, el primer partit com a local, contra el PSG el dia 1 d'octubre al Spotify Camp Nou. Però tampoc poden garantir que estiguin a la segona fase amb l'aforament del 45.000 espectadors, amb la tribuna lateral oberta, com s'exigeix per drets de televisió i per una qüestió audiovisual. Per tant, veurem què acaba passant. El 15 de setembre, la UEFA li demanava al Barça que notifiqués on jugaran aquesta fase de la Lliga de la màxima competició continental, però el Barça ha demanat pròrroga a la UEFA per guanyar temps, ha demanat uns dies més de pròrroga per comunicar-li oficialment quin escenari serà. Tot indica que la Champions es jugarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que la Champions es jugarà a Montjuïc, perquè ara mateix es veu molt difícil que els tràmits per reobrir amb 45.000 espectadors, com exigeix la UEFA, amb aquesta tribuna lateral, estiguin fets amb llicències i estiguin acordats i pactats per l'1 d'octubre. Per tant, aquesta és la situació. De moment, pas a pas, aquest diumenge, 6.000 persones, Barça-València, a l'estadi Johan Cruyff.
Ara seguim parlant, amb protagonista d'aquest no retorn a l'estadi del Camp Nou. Abans un apunt esportiu, Helena, com està l'equip de cara al partit contra el València de diumenge, que hi haurà alguna baixa, eh?
Sí, baixes segures n'hi ha dues, Valde i Gavi, un Gavi que continua amb el tractament conservador, amb fisioteràpia per intentar evitar el quiròfan, per intentar evitar sotmetre's a una artroscòpia, i és seriós dubte a Frenkie de Jong, tot dependrà de l'evolució de la seva mínima lesió i del dolor i les molèsties que li provoqui.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Un minut de publicitat i seguim parlant del no retorn al Camp Nou amb protagonista Esports Cope.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta, robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest protagonista és el Marc Duch, va ser membre de Manifest Blaugrana, va formar part de l'equip de Víctor Font a les últimes eleccions, és un soci implicat, ja força conegut en l'univers, en l'entorn del Barça. Marc, hola, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Bona tarda. Imagino que no t'ha agafat per sorpresa, com a pràcticament ningú, que el Barça-València finalment no es pugui disputar el Camp Nou, no?
No, 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 que no es pugui disputar el Camp Nou no és sorpresa. Potser si vols una mica més sorpresiu que es pugui, que es disputi el Johan, però fins i tot ni això, perquè sí que havien corregut informacions fa, jo crec que des del juny-juliol, que el club ja havia informat als propietaris de llotges VIP que possiblement aquest primer partit seria el Johan. Per tant, ja estàvem una miqueta sobrevís. Els que estem una miqueta més a sobre de l'actualitat, imagino que la gran majoria de la massa social no ho tenia tan previst.
Marc, com definiries la gestió que està fent la Junta de tot aquest procés de retorn o de moment de no retorn al Camp Nou?
Home, jo crec que és una qüestió objectivament erràtica, com a mínim, i sent generosos amb el qualificatiu. No sé ja quantes vegades, crec que van 4 o 5 vegades que ens han donat data per tornar i no hem tornat. Del tema de les sancions de l'IMAC ja n'hi en parlo, de les llicències, els certificats, etc. Hem sentit 10, 12, 15 versions diferents i al final la realitat és que estem a setembre de 2025, que no hem tornat, no se sap, ahir crec que la vicepresidenta va dir que no sabia exactament, no es podia comprometre a dir si tornaríem el dia del Getafe o no.
Sí.
Bueno, ja ens ho diran, per tant, des del punt de vista, jo crec que és objectiu qualificar-ho com a una gestió erràtica, quan no decebedora i una mica frustrant, la veritat.
Clar, d'entrada, si parlem d'aquest partit de diumenge a l'estadi Johan Cruyff, hi ha un parell de claríssims perjudicis, que és el soci, l'aficionat, perquè només 6.000 podran presenciar en directe aquest partit i molta gent, moltíssima gent, es quedarà fora, i després econòmicament també és un perjudici perquè no és el mateix la taquilla que t'oferes al Johan Cruyff que la que podies haver fet, per exemple, ja per no dir al Camp Nou, a l'estadi Olímpic de Montjuïc.
Sí, són dos punts, els dos molt interessants. El primer, perquè ja no és tant el fet de poder accedir o no, que sembla que el club, la resposta que té davant d'aquestes situacions és descomptar el preu proporcional de l'abonament, com si tot fos una qüestió de diners. No és una qüestió de diners, de si aquest partit m'entra o no m'entra l'abonament, és una qüestió de que els que som abonats, o els que són abonats a Montjuïc, perquè jo no ho soc, volen anar a veure el futbol, volen anar a veure el Barça, volen anar a veure el seu equip, i no poden fer-ho. I la resta de socis que sí que érem abonats al Camp Nou tampoc tenim opció. Per tant, no és tant una qüestió dels 27 o 28 o 30 euros que ens puguin descomptar de l'abonament, sinó del fet que volem estar amb l'equip i volem acompanyar l'equip, i més en aquesta fase tan brillant esportivament. I l'altra lectura és la lectura econòmica, que és de la que se'n parla potser menys, però és la que impacta més, que és, com tu bé dius, ja no és que no tinguis els ingressos del Camp Nou, és que no tens ni els de Montjuïc, que estaven funcionant força bé, i això en el compte de resultats del club, cada partit que no puguem jugar ni a Montjuïc ni al Camp Nou té un impacte de molts centenars de milers d'euros, en alguns casos milions d'euros. Si no recordo malament, la recaptació de l'últim Barça-Madrid a Montjuïc va ser, no sé si eren 13 o 14 milions.
Sí, crec que la mitjana de recaptació a l'Estadi Olímpic de Montjuïc està en els 3 milions d'euros.
Doncs,
i el
aquí,
diumenge
doncs
es recaptaran, jo crec que al voltant dels 300.000, calculo.
Tirant llarg, i perquè suposo que vendràs tants VIPs com puguis, deixant una vegada més de banda el soci i l'abonat de peu. Per tant, aquesta derivada econòmica és superimportant, més amb la situació econòmica que arrosseguem des de fa 5 anys i que no acabem de treure el cap. I per tot plegat és el que et deia abans, per tot plegat és tot erràtic, és tot confús, és decebedor, és frustrant, perquè és una via d'ingressos que el club hauria de prioritzar i donar-li màxima importància. Estic segur que ho fan, però si donant-li màxima importància i màxima prioritat tampoc ens en sortim, potser ens hem de començar a plantejar si estem capacitats per dirigir aquesta nau o no, perquè potser el problema no és de Lima, qui és nostre.
Ja. Jo fa dies que dic una cosa que no acabo d'entendre, que és com el Barça, sabent que el procés de retorn al Camp Nou seria un procés complex perquè l'obra és de grandíssima magnitud, com no s'ha garantit des del primer dia la presència a l'Estadi Olímpic de Montjuïc fins que aquestes obres no finalitzin. I hem d'anar a trams, i hem d'estar pendents de si els Stones cancelen o no la gira, de que si ara hi ha un concert en Post Malone, no ho entenc.
Bé, per això referma el que acabo de dir. Potser no és tant un problema de si l'IMAC compleix les expectatives o no, que no les compleix, sinó un tema de com hem dimensionat nosaltres com a club i els gestors del club com a mànagers del projecte, com han dimensionat aquest projecte, com l'han previst, com han sigut capaços de dur-lo a terme amb els timings i costos previstos, i si fallem en això, que estem fallant, perquè és evident que estem fallant, no és una qüestió subjectiva, és evident, no podem tornar al Camp Nou i no cobrarem les penalitzacions de l'IMAC i no se sap quan tornarem i etcètera. Com que això no està funcionant, jo crec que hem de posar la mirada i el focus i les preguntes cap als gestors del projecte. Què està passant? Per què no, com tu bé dius, per què no vas planificar-ho d'entrada dient un any i mig, dos anys d'obres, reservo l'estadi de Montjuïc, inclús en reservo 2, 3, 4 mesos extraordinaris, o si no pot ser Montjuïc, em busco una alternativa parlada amb la federació, la que sigui, no en tinc ni idea. Dóna la sensació de, potser, de que han passat coses que no estaven previstes per la manca de planificació o la manca de comprensió de la globalitat del projecte. És un projecte molt gran, molt, molt bèstia, parlant en plata,
sí.
I donen potser una mica la sensació des de fora que s'ha fet una miqueta, va, vinga, posem-nos-hi, comencem-ho. Bueno, ojo, s'han de planificar moltes coses aquí, eh?
Sí. Tens la sensació, com diuen des del club i mantenen, que el retorn està molt a prop, o creus que veurem el Barça jugar durant mesos a l'Estadi Olímpic de Montjuïc aquesta temporada?
Jo només tinc una certesa, Joan, que és que el retorn està més a prop avui que ahir, i demà ho estarà més que avui. És l'única certesa que tinc, perquè evidentment cada dia que passa estem més a prop del retorn. Ara, si això serà el novembre, l'octubre, el gener o el juny, jo crec que no ho sé, i que no ho sàpiga jo no és un problema. El problema és que no ho sàpiga el club. Aquest és el problema real.
Sí, sí. Escolta, al marge del tema del retorn al Camp Nou, tu que ets un home de números també, Marc, estem ja a meitats de setembre i no sabem quins són els números d'aquest exercici.
No, és una cosa que és, sota el meu criteri, és incomprensible. Amb un exercici tancat a 30 de juny i estem avui a dia 10 de setembre, el període màxim per formular els comptes acaba el 30 de setembre, queden 20 dies, però tradicionalment el Barça havia fet al juliol una petita presentació, una petita roda de premsa amb les magnituds principals de l'exercici, sense el detall de la memòria i el detall de l'auditoria, però és que no tenim ni això. I això l'únic que fa és desconcertar-nos a tots els socis que estem legítimament preocupats per una situació econòmica que és precària encara i que no acaba d'arreglar-se, i ens genera un grau elevat de desconfiança. Escolta, per què es tarda tant? Què s'està cuinant? Què s'està preparant? Què s'està intentant amagar? O al revés? O què s'està intentant construir perquè tinguin una pinta més bona de la que realment tenen els números? Al final, la desconfiança és natural quan no tens informació, i l'única manera de resoldre-la és, doncs, aquesta, donar informació.
Igual,
no la tenim.
Igual una cosa està lligada amb l'altra, Marc. Igual la pressa que hi ha per tornar a l'estadi al Camp Nou és per poder-te comptabilitzar aquests 100 milions famosos de la venda dels seients VIP.
És possible,
però... estan trigant tant a presentar els números, perquè una cosa és presentar-los amb 100 milions més o menys.
Clar, en qualsevol cas, no serien 100, sinó que seria la part que has cobrat, que si no recordo malament són 40 llargs per la memòria, potser m'equivoco, però vaja, no són els 100 en total, i tampoc seria una operació imputable a l'exercici anterior, que es tancava el 30 de juny. És a dir, si entrem si acceptem el pagament dels seients VIP, l'hem d'acceptar quan es puguin activar els seients VIP, que serà a la temporada 2025-26, no a la 24-25. Per tant, no, però és possible que passi el que dius tu, perquè com tu bé saps, els números es fan i es desfan i es munten una miqueta com li interessi al gestor de torn. I els auditors, desgraciadament, sembla que cada dia són menys rigorosos i cada dia són menys de fiar. Però bueno, hem de confiar que es faci tot bé, tot en ordre, i si no, no pateixis, que segur que estem els socis d'allà per mirar-ho i detectar-ho.
Sí, molt bé, Marc. Tu que has estat implicat ja en processos electorals, estem en any electoral, creus que tot això li passarà factura a la porta o mentre la pilota continuï entrant ell pot estar tranquil?
No ho sé, sincerament, perquè tots sabem que la prioritat d'un club de futbol, evidentment, és que el futbol vagi bé, però també és cert que la disbauxa crònica en la que vivim, no passar una setmana sense que tinguem algun tipus de mala notícia en un sentit o un altre, en un terreny o un altre, no sé quin grau d'incomoditat genera això en el soci a nivell global. A mi particularment me'n genera molt, no m'agrada la situació en la que es troba el club i conec a moltíssims socis que comparteixen la meva visió, però òbviament no puc parlar per la resta de la massa social perquè no he copsat el seu sentir ni m'atribueixo el coneixement suficient com per dir. A vegades ens posem molt a la boca del soci vol no sé què. El soci no és una unitat. El soci és 140.000 persones, una per una, i cadascú tindrà la seva lectura. La meva, claríssima, estem en una situació molt crítica. Jo penso que s'estan gestionant de manera molt erràtica aspectes crítics com la construcció del Camp Nou, l'economia del club, el retorn del deute, etcètera. A mi m'afecta i jo decidiré el meu vot en funció d'aquestes coses més que en funció del resultat esportiu, però cada soci a casa seva haurà de fer la reflexió i decidir què prima. Prima la menja mal o prima perdre 120 milions en 4 anys? Això és el que haurà de decidir el soci.
Marc Duch, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
Gràcies. Una abraçada. Adéu.
Adéu-siau. 3:27, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. L'estadi Johan Cruyff, escenari del Barça-València i a la recàmera també pel Barça-Getafe del dia 21, per si no es pot jugar a Montjuïc encara. La gespa de l'estadi olímpic ha d'estar perfecta de nou després del concert de Post Malone de demà passat. Per tant, imatge del Johan Cruyff pel diumenge, molt probable pel Barça-Getafe i ja a partir d'aquí Montjuïc pel Barça-Reial Societat i pel Barça-PSG i així fins al mes de febrer mínim en portes d'una campanya electoral. El mantenir la incògnita del Camp Nou és marejar la perdiu. A Montjuïc, d'entrada, tens garantides 50.000 localitats. Les obres del Camp Nou van tirant millor sense partits. Tornant a la imatge de Johan Cruyff, al continent del propi estadi, li hem de posar els figurants a 6.000 seients. 290 figurants aficionats del València, els compromisos del club, els abonats del seient VIP del Camp Nou, els visitants poderosos econòmicament que poden pagar 6.000 euros per una família de 4. I la resta, els abonats de Montjuïc que vulguin entrar al sorteig i vulguin pagar entre 42 i 78 euros. I em pregunto, segur que hi ha molta febre per apuntar-se al sorteig? O l'abonat del Barça fart, ni s'ho planteja perquè primer ha de pagar i segon, perquè no sap si anar o no en tramvia a Sant Joan d'Espí?
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Bones preguntes, com sempre. De seguida li donem alguna volta més al tema, el nostre debat, però ara una mica de futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Tanquem la jornada de partits de seleccions o què?
Sí, s'ha acabat aquesta finestra. Recordem, la propera finestra arribarà a l'octubre, però pel que fa a aquesta finestra, doncs ja pràcticament tot dat i beneït. Jo pensava que havia espunxat a Joaquim Piera després que Ancelotti consagrés la seva malifeta.
Va, o com a mínim no va ser titular, Rafinha.
Bueno, però li va donar 30 minuts.
Sí.
Sí, i entre els 30 minuts, entre que el partit jugava en alçada i l'àrbitre, que no va estar gaire catòlic, doncs el brasiler del Barça estava força empipat després del Bolívia 1-Brasil 0.
A
partir del moment que un equip et fa jugar 4.000 metres d'alçada per poder guanyar el partit, penso que això perjudica força la resta de seleccions. I després, en un partit equilibrat com el que estàvem jugant, l'àrbitre s'inventa un penal. Crec que això complica encara més el nostre joc dintre del camp.
El nostre joc dins camp.
Un gol de Bolívia que és notícia. Primer, perquè és el primer gol que encaixa la selecció brasileña des de que l'ha agafada Ancelotti, i després perquè és el gol que otorga bitllet per la repesca pels bolivians. De la resta de la fase sud-americana li apuntem 90 minuts, partit sencer Araujo en el Xile 0, Uruguai 0, sense història. I deixa'm que destaqui que a l'Argentina, a l'Equador 1, Argentina 0, no va jugar Leo Messi, i la samarreta número 10 de l'albiceleste de Scaloni la va portar Franco Mastantuono.
Mira tu.
Que no va tenir, doncs, una actuació lluïda de glòria, perquè els argentins ja passaven molt d'aquest partit davant d'Equador, que al cap i a la fi compta amb Equador, acabat segona d'aquesta fase sud-americana. Creuem l'Atlàntic, marxem cap a Europa i li apuntem 63 minuts a Condé en el França 2, Islàndia 1. França és líder del seu grup, 6 de 6, gol i assistència d'Mbappé. I deixa'm que et digui també d'aquest partit que la davantera titular d'Islàndia la van formar Andri Gudjonsson i Daniel Tristan Gudjonsson. Efectivament, fills del mític
Eidur. Els dos fills, eh?
Sí, senyor. Els dos fills d'Eidur Gudjonsson, titulars ahir amb la davantera d'Islàndia. De fet, un d'ells va fer el gol que avançava els islandesos al marcador. Golet, i aprofitant els 21 minuts que va jugar Rashford, al Sèrbia 0, Anglaterra 5, va ser el cinquè gol, el partit ja estava absolutament sentenciat. Anglaterra també és líder del seu grup amb 15 de 15. Destaca en Europa el Noruega 11, Moldàvia 1, amb repòquer d'un tal Erling Haaland. I destaca també del...
Contra Moldàvia, podrà.
Bueno, Sorrot...
S'han de fer.
Sorrot va jugar de titular i no va rascar bola. Aprofitarà el pas a Simeone a nit pel partidazo. I a la fase europea destaca també el Hungria 2, Portugal 3, perquè Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ja és el màxim golejador de tota la història de les fases de classificació mundialista. Punt i final a la finestra de setembre.
I sí, senyor, Simeone va estar ahir a la COPE, va estar ahir al partidazo amb Juanma Castaño, magnífica entrevista, va deixar moltíssims titulars. Repassem algun. Raúl Urgell, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, una entrevista que arriba en un moment complicat per a l'Atlètic de Madrid després d'aconseguir 2 punts de 9 en aquest inici de temporada. El Xolo creu que no és moment per amagar-se i que ell mai ho ha fet, però això no significa que els resultats no tinguin cap efecte en l'entrenador. Ha estat afectat el Xolo per aquest inici de temporada?
Sí, jodido, claro, jodido, porque soy persona también, aparte de vestido de negro, también soy una persona, como todos los demás,
sí.
Y obviamente tengo sentimientos, tengo emociones, y obviamente me duele, y bueno, esta etapa nos está costando encontrar el resultado. Empezamos ganando los partidos, que es lo más difícil en fútbol, los 3 partidos lo empezamos ganando 1-0, y bueno, todo lo contrario a lo normal, pasa que no sacamos los puntos que obviamente hubiésemos querido.
Simeone diu que és conscient que cada cop la responsabilitat és més gran, però tot i això creu que l'Atlètic de Madrid continua sense estar al nivell del Barça i del Real Madrid. El motiu principal són els jugadors de cada equip. El Xolo està content amb la seva plantilla, creu que és competitiva, però no tenen la qualitat d'alguns jugadors com els que anomena Simeone.
Pero la realidad está, la gente no hay que mentirle. La realidad es la realidad.
Yamal, cuando yo me peleo...
Yamal, Rafinha, Lewandowski, Lewandowski.
No, sí,
después...
Yo te he entendido ya, ¿eh?
Vinicius, y el que
compre... Y Bellingham es Bellingham.
El que sea. Ahora, ¿que nosotros competimos? Claro que vamos a competir. Y hemos ganado con Messi en el Barcelona, hemos ganado con Ronaldo en el Real Madrid, porque cuando damos el 110%, se puede. Y cuando damos el 80%, salimos tercero.
A l'argentí també li van preguntar quin era l'equip que més li agrada com juga a futbol, i el Xolo pensa en un equip català.
¿Puedes decirme cuál es el equipo que más te gusta a ti jugando al fútbol?
El Barcelona.
¿Por qué no intentas jugar como el Barcelona?
Porque juegan distinto, porque tienen otras características de futbolista y obviamente uno se tiene que acercar a que la característica de tus futbolistas rindan de la mejor manera.
Si tú estuvieras en el Barça...
No sé cómo jugaría, porque no estoy.
No estoy. Si te gusta mucho cómo está jugando ahora con Flick, jugarías igual.
Estoy en otra plantilla.
Simeone també diu que creu que no és un entrenador blindat a la banqueta i que no es conforma amb ser tercer perquè és conscient que l'Atlètic de Madrid ha de tornar a guanyar per continuar creixent com a club.
3:35, de seguida obrim debat amb el Jacinto Vicente i avui també amb el Joaquín Luna.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, obrim el debat amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, i ens acompanya avui també i li agraïm al Joaquín Luna. Hola, Joaquín, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, que estàvem escoltant ara Simeone i m'ha vingut al cap una anècdota que quan ell començava com a entrenador va demanar venir a veure com entrenava Guardiola. I va estar uns dies per aquí veient els entrenaments i ell veia allò del rondo, no?, toc de pilota tota l'estona i tal, i al cap d'uns dies va dir... Yo, Pep, te aprecio mucho, te admiro mucho, pero esto no es lo mío. Esto él va a veure clar que allò de tan rondo i tal no era el seu estil, no era el seu estil. En fi, cada entrenador té el seu estil, Joaquín, eh?
Sí, a veure, a Simeone és indiscutible que no se li pot negar personalitat, no? Sí. I això és una cosa que a mi en general m'agrada molt amb tot, eh? Que sigui algú que tingui personalitat i que no sigui igual a cap altre entrenador, no?
Sí, sí. Anem al tema del dia, de la setmana, de les últimes setmanes, el tema del no retorn de moment a l'estadi del Camp Nou, Jacinto, que, bueno, ja sabemos que el domingo va a tocar jugar en el Johan Cruyff, se veía venir, ¿eh?
Se veía venir. Evidentemente es una situación, ahora hay que ver hasta qué punto se alarga o no. O sea, bueno, se puede ya ejercer un punto de comprensión y decir, bueno, no está, un partido, dos, pero claro, lo que está en juego no solo es la Liga, los partidos de Liga, hay que jugar Champions. Si tú no puedes celebrar un partido mínimo previo antes de la Champions, no vas a poder tampoco jugar Champions. Hay acuerdos con patrocinadores, esos acuerdos tienen cláusulas y evidentemente hay un problema económico. Si no vas al... no puedes volver a Spotify Camp Nou, tienes un problema económico. Ahora mismo ya, entre comillas, han aprendido, no se marcan fechas, no dicen fechas, pero hay que ver si esto va a ser algo que se puede arreglar de manera inmediata o va a comportar otras cosas.
Joaquín, ¿qué te sembla a tu la gestión que está haciendo el club d'aquesta situación, d'aquest proceso?
Yo no recuerdo una pitjor gestión, diguem, com a entitat corporativa en quant a comunicació que la construcció del nou Camp Nou. És a dir, és una cosa que es presenta ja d'una manera estranya, rebutjant tot el que es tenia ja fet el club d'estudis d'arquitectes de Japó, una sèrie de coses, totes es deixen, apareix una empresa estranyíssima de Turquia que no ha construït cap estat en un país, a Espanya, que té empreses constructores que sí han fet estadis, apareix i per justificar que se'ls adjudica a mida, amb un plec a mida, es diu que són més econòmics i més ràpids. Sí. I no es diu la data a la que s'han compromès i es dona com a únic, com a garantia perquè la gent es quedi tranquil·la, que per cada dia, això el president, no un empleat, diu que cada dia de retard, 1 milió d'euros. Però clar, com no hem dit quin dia és el que estarà acabat, i en lloc de fer una gestió madura, de dir hi ha problemes, pel que sigui, això tardarà tal. No, es va pilota endavant, etc. Evidentment, mentre s'entri la piloteta no passa res, però realment em sembla escandalós i molt poc seriós que el Futbol Club Barcelona jugui un partit de 3 punts importants, com tots a la Lliga contra el València, amunt el Johan Cruyff i abusant una mica de certs privilegis que només es donen als equips grans. Si el Levante digués de jugar al Johan Cruyff, li dirien que no, I el Barça, pues sí. Però em sembla un tema, diguem, tan malament portat i que aixeca tantes sospites.
Sí, sí. Y el tema es que vamos a estar así semanas, yo creo, Jacinto, porque la próxima semana vamos a estar pendientes de dónde se juega el partido contra el Getafe, después de dónde se juega el partido contra la Real, después de dónde se arranca la Champions contra el PSG, porque, bueno, ellos todavía a día de hoy mantienen que está muy cercano el regreso al Camp Nou. Yo no lo veo tan cercano, la verdad, pero no sé.
Bueno, es que lo que no sabemos nadie es la situación exacta a nivel administrativo, ¿no? O sea, se dice por un lado que sí se ha emitido ya la certificación final de obra por parte del IMAC y del propio club. Si fuera esto así, lo que estaría pendiente es de tener la licencia de provisional del ayuntamiento. Pero por otro lado, se dice que no, o sea, ni siquiera desde el propio club se ha podido emitir la certificación final de obra. Claro, en esa situación no sabemos, no podemos dar un juicio de valor tampoco muy exacto, porque varía mucho la situación. Si realmente tú tienes el certificado final de obra y es una cuestión de que el ayuntamiento te conceda la licencia provisional, ahí sí estás en mar. Bueno, se puede tardar más, habitualmente se podría tardar más, pero bueno. Digamos que sería una cuestión de tiempo, ¿no? Que más o menos podría hacer previsible que volvieras en un partido 2. Si ni siquiera se ha hecho lo primero, pues es más difícil. Es que es una situación en que tampoco puedes emitir un juicio muy 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 contundente a nivel de cuándo vuelves, porque no sabes la situación administrativa en la que está tampoco.
Y en cualquier caso, perdón, perdona que te he interrumpido.
No, dime, Joaquín.
Que con un factor ambiental importante, que es la máxima colaboración de ayuntamientos de Barcelona y bomberos con el club. Es decir, aquí no ha habido imponderables. Aquí los vecinos, a diferencia de Madrid, si se han quejado, tampoco les hemos dado mucha voz. Es decir, con todo a favor.
A ver, el tema es, si no juegas al menos el partido de la Real Sociedad en el Camp Nou, en la Champions no vas a poder jugar en el Camp Nou. Entonces, estos plazos, claro, te llevan a un punto en que, a ver, dentro de todo lo malo, si finalmente vuelves con la Real Sociedad y puedes jugar Champions, pues, bueno, podremos discutir mil cosas, pero bueno, más o menos, vale, se puede salvar. Pero claro, si ya tampoco puedes jugar Champions, es que el perjuicio es importante, es a nivel ya de patrocinio.
O sea, si juegas Champions en Montjuic, tampoco vas a tener dos escenarios abiertos, con lo cual estás condenado a jugar tanto Liga como Champions durante bastantes meses en el Estadio Olímpico de Montjuic.
Bueno, la primera fase. Yo ya no me atrevo a decir si vamos a tener dos escenarios abiertos o no, O sea, no me atrevo ya a asegurar nada de este tema porque no lo sé. O sea, yo no sé si querrían jugar algún partido de liga. Sí, ya
en este proceso se han dicho tantas cosas y ha habido tantas contradicciones, claro, que ya no sabes.
No sabes. O sea, a ver, es evidente que cuanto antes jueguen en el Camp Nou, económicamente y a nivel de mil factores, es mucho más conveniente. Con lo cual yo ya no descartaría tampoco mantener los dos escenarios. Pero,
cuidado el camión, Jacinto.
No, mío no es.
Ah, o es a Joaquín Puche.
No. Ah. Yo estoy aquí, bueno, estoy al carrer, pero vale. No, me estoy moviendo.
Perdón. Dice Jacinto, perdona.
Bueno, pues lo que te decía, el punto es, si no se vuelve ni siquiera para la Champions y en Liga hay problemas, evidentemente, a nivel económico sí que és realment un problema.
Estem en any electoral, Joaquín. Creus que això li pot passar factura a la porta mentre la pilota vagi entrant? No passarà gran cosa.
Si la pilota entra, no passa res. El futbol amb això no ha canviat, No, i ara, jo em temo també que tot aquestes coses li acabin passant factura a l'equip, també. I hi ha una persona clau ara al club que té una importància que poques vegades han tingut tant un entrenador, que és l'entrenador. La figura del Flick té un patrimoni, i el seu patrimoni és fer les coses amb serietat, no queixar-se de res, gran empleat, gran molt alemany, però al tanto que com un dia exploti Flick, perquè clar, a un entrenador que aparta un jugador perquè arriba minuts tard a una charla sí, sí. Táctica.
Deu flipar amb el que està veient. Sí, sí.
I el que està veient, estic segur que se li deuen emportar una mica els dimonis. Eh?
Doncs segurament, segurament. Molt bé, senyors, ho deixem de moment aquí. Gràcies per estar a Sportscope. Jacinto, Joaquín, una abraçada forta als dos. Anem parlant.
Un abraço.
Una abraçada. Gràcies.
Adéu, que vagi bé. Seguim, seguim.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
No sabem on jugarà el Barça contra el Getafe o la Real Societat o el PSG, però aleluia, ja sabem on jugarà el proper partit, que explicarem amb la passió del millor futbol del món.
Hola, soy Pedri, escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des del Johan Cruyff, Barça-València.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Santi Cañizares, Mateu Laoz, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem ara amb la informació de l'Espanyol. Raúl, que prepara el partit de dilluns contra el Mallorca, ha parlat avui una de les cares noves del vestidor.
Sí, ha parlat el lateral esquerre de l'Espanyol, José Salinas, en aquesta setmana que té el club, l'equip, per preparar el partit de dilluns contra el Mallorca. Salinas està molt satisfet amb l'inici de temporada del club pericú, malgrat no ser el lateral titular, i continua lluitant per guanyar minuts. Sobre el rival d'aquesta jornada, creu que l'equip no es pot confiar perquè la posició del Mallorca a la classificació és enganyosa. D'aquesta manera, analitza el partit José Salinas.
Creo que les ha tocado el Barça y el Madrid, si no me equivoco. Entonces, bueno, es un análisis un poco falso, entre comillas, porque ya sabemos que el Mallorca es un gran equipo. De hecho, el año pasado lo demostró y creo que va a venir aquí a por los tres puntos. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y, por supuesto, sacar nuestra mejor versión.
L'Espanyol juga el segon partit consecutiu a l'RCD Stadium i ja s'ha vist en aquest inici de temporada la importància i l'empenta de l'afició. Doncs el lateral esperava un gran suport, però no pensava que seria d'aquesta manera.
Es verdad que me habían hablado muy bien de la afición, pero es cierto que me ha sorprendido para bien. Recuerdo el primer partido que yo a mí me tocó calentar y me acuerdo cuando metimos el primer gol que dije, o sea, el segundo lo hacemos seguro. Entonces, bueno, me ha sorprendido mucho. Nada, les animo a que sigan ahí con nosotros, con esa fe, con esa pasión que tienen y nada, seguro que juntos vamos a lograr cosas bonitas.
Això el que té a veure amb les declaracions de José Salinas, però d'altra banda, avui és notícia que la policia ha identificat a tres persones per la polèmica pancarta contra Del Cerro Grande. Tres persones vinculades a la curva serien els presumptes autors d'una pancarta que es va mostrar a l'Espanyol Atlètic de Madrid de la temporada passada. Es podia llegir "Se busca del cerdo" amb la cara de l'àrbitre i un punt de mira al front després de que fos l'encarregat del VAR en el polèmic partit entre el Mallorca i l'Espanyol, que recordem vam anar a repetir un penal 7 minuts més tard.
Les notícies del dia a l'Espanyol, al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda a tothom.
Estava previst avui balanç sí. De Mercato de Quique Cárcel, però al final no ha pogut ser.
No, a indisposició del director esportiu del Girona, Quique Cárcel, des d'aquí l'enviem doncs una forta abraçada i que es recuperi ben aviat, és a dir, s'ha posposat aquesta roda de premsa on efectivament havia de fer balanç de mercat en un mercat difícil, complicat pel Girona i on realment volíem escoltar la visió i l'opinió de Quique Cárcel per saber, per exemple, per què va començar el mercat tan tard i per què el perfil de futbolistes que han acabat arribant, si ell també creu que la plantilla és dic com jo, millor que la temporada passada i quines posicions queden més reforçades i menys reforçades, però insisteixo, haurem d'esperar uns dies, encara no ha presentat a tots els efectius del Girona, un Girona que té en ment la represa de la Lliga amb el partit a Vigo, on jo crec que com a mínim s'ha de puntuar, començar a puntuar, és quarta jornada de Lliga, no vull pensar ni creure en un 0 de 12, i on avui el Girona ha recuperat Unahi i Livakovic, és a dir, dos dels últims en arribar, que veurem si tenen minuts a Vigo. El tema de la porteria és un tema delicat, perquè Gazzaniga és titular indiscutible, però li ve una competència important, estem parlant del porter titular de Croàcia. Dels últims partits de seleccions, destaca la titularitat de l'ucraïnès Banat, 61 minuts, en l'empat d'Ucraïna davant l'Azerbaidjan, empat a un gol. I també destaca, està sent una de les, per mi, revelacions en aquest inici de temporada de la Lliga, i després de debutar amb la sub-21 d'Espanya, Joel Roca va marcar un dels gols ahir davant Kosovo.
Perfecte. Per tancar futbol, futbol femení, Gil, que ha estat aquest matí presentada la nova seleccionadora espanyola de futbol.
Sònia Bermúdez, presentada la nova seleccionadora, la relleu de Montse Tomé, ella, el seu equip tècnic, i també els seleccionadors de categories inferiors, on destaca, per exemple, el nou seleccionador sots 20 i sots 19, serà David Aznar, l'extècnic del Madrid i de l'Atlètic de Bilbao. Una Sònia Bermúdez que arriba, doncs, amb un llistó ben alt pel que fa a èxits de la selecció femenina en els darrers temps, però diu sentir-se, pels que li acusen de no tenir prou currículum per arribar a l'absoluta d'Espanya, diu sentir-se preparada per afrontar el repte.
Llevo 4 años formándome para en las categorías inferiores para descubrir el talento, saber las jugadoras que vienen pisando fuerte, las que van a romper barreras. Si me sorprendió, bueno, me siento preparada, me sentía preparada para cualquier reto. Gracias de nuevo por la confianza que me traslada la federación desde el primer momento y voy a intentar contestar con mucho trabajo, con muchos éxitos, que es lo que queremos.
No s'ha mullat en el tema d'un possible retorn de Mapi León a la selecció. De fet, del grup de dissidents és l'única jugadora que encara no ha tornat. Només queda Mapi León. Tampoc en d'altres noms propis com Jennifer Hermoso o Misa Rodríguez, la guardameta del Real Madrid, una Sònia Bermúdez que ja té feina, perquè, recordem, la propera cita, 24 d'octubre, Espanya-Suècia, a Màlaga, anada de semifinals de la Women Nations League.
A veure com va aquesta nova etapa. 9 minuts i les 4, fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas Tiempo de Juego.
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote. Sí, sí.
Este sábado, Real Sociedad Real Madrid. Atlético de Madrid, Villarreal.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la falda es el cogote?
Y además, los últimos coletazos de la Vuelta Ciclista.
No, yo creo que ha sido el lomito.
Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Bueno, la paletilla.
Manolo Lama.
Eso, vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
A l'europeu de bàsquet, Albert, ja coneixem les dues primeres semifinalistes.
Sí, Grècia, la Grècia d'Anteto d'Antetokounmpo, i Turquia. Grècia va guanyar 76-87 a Lituània, amb 29 punts del jugador de la NBA, i en aquest cas Turquia es va desfer 91-77 de Polònia. Avui ja quedarà definida la segona semifinal. Sortirà dels partits el que comença d'aquí a les 4 de la tarda entre Finlàndia i Geòrgia, pendents aquí del jugador del Barça, Toko Shengelia, i gran partit amb Doncic, entre d'altres, 8 del vespre, Alemanya-Eslovènia.
Ja sabem també que la Final Four del 2026 serà Atenes, no?
És a dir, exacte, la d'aquesta temporada 25-26 serà a Atenes. Recordem que ja no hi ha partit, aquell partit que no interessava a ningú, pel tercer lloc. És a dir, que tenim final a 4 i després la gran final. I en principi, divendres i diumenge. Es va parlar, igual que en la Copa del Rei, València, contracte multianual, un contracte multianual de Dubai, que ha estat qui ha acollit l'última final a 4, però no vol dir que sigui de forma consecutiva. Però sí, avui s'ha conegut que Atenes és la seu d'aquesta final a 4 de l'Eurolliga 25-26.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Ciclisme, a la Vuelta, anem a la ruta amb el Quique Iglesias, que avança l'etapa, ja amb un ambient molt enrarit i fins i tot diria d'atenció. Quique, endavant, bona tarda.
De molta atenció, què tal, Vallori? Bona tarda, oients d'Esports Cope a Catalunya i Andorra. Doncs l'etapa sí, segueix, que mira Pontferrada i després de l'alt del Morredero. Finalment arribarem fins a dalt, perquè fa molt vent i doncs al final de l'etapa estava en dubte si hauríem d'acabar 5 quilòmetres de l'arribada. En definitiva, que a l'espera del pas per Pontferrada, on hi ha una manifestació anunciada, ara a la televisió saluda Egan Bernal, l'home que va guanyar ahir l'etapa, que no va poder acabar on hauria d'haver acabat. En definitiva, que continuem esperant arribar a Madrid. Dinegor és el líder de la prova, però aquí es parla de tot menys de ciclisme. A 50 quilòmetres pel final hi ha un grup d'escapats amb el català, entre ells Joel Nicolau.
Gràcies, Quique, abraçada.
Bona tarda.
Més coses en handbol. Demà debuta el Barça, la Champions, rebent el GOC, el Gudme. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Sí, después de unos buenos resultados en la pretemporada con la Supercopa Ibérica y la de Cataluña en el saco, el Barça inicia mañana la Champions, el rival el GOC danés en el Palau Blaugrana. El Barça, que es un equipo muy renovado, con 10 bajas, 7 altas, lo que a priori le hace albergar alguna duda sobre su rendimiento. Sin embargo, para el técnico Carlos Ortega, algunos de los recién llegados, como Fabregas o Ian Barrufet, ya conocen la dinámica del Barça, por lo que el cambio no será tan radical.
Los que han venido prácticamente o han trabajado en el club o han sido parte de la base, que con lo cual ya tenían un trabajo ahí detrás, ¿no? Tenemos un equipo diferente, más joven, quizás más rápido, con más posibilidades defensivas también. Bueno, ¿cómo será? Lo tendréis que decidir vosotros, tendréis que catalogar vosotros, ¿no? Poco a poco, ¿no?
Como cada temporada, el principal objetivo será la Champions, competición que este año se complica más por la cantidad de equipos que se han reforzado, entre ellos el Magdeburgo, vigente campeón y auténtico coco del Barça de las últimas temporadas.
Si siempre hay un abanico de 6, 7 equipos, 8 para, con reales posibilidades de meterse en la Final Four, yo este año lo aumento por lo menos un par de ellos más, ¿no? Con lo cual va a ser muy difícil, ¿no? Con toda seguridad, ¿no? Magdeburgo mantiene el mismo grupo y todavía ha mejorado más, ¿no? Tiene una plantilla de 19 jugadores, se debería decir top, ¿no? Es muy pronto para hablar de favorito, lo que sí que nosotros queremos estar, ¿no?
Dicamen es baja por lesión muscular y también para el Mundialito de Clubes, que se disputa a partir del viernes 26 en el Cairo, Egipto.
I Juan, avui a l'Europeu Femení d'Hockey Patins tenim un partit molt interessant entre Espanya i Portugal.
Espanya ganó ayer Italia 5-0 la segunda jornada de la fase de grupos y hoy se juega la primera plaza contra Portugal, anfitrión y también candidato al título. El equipo que gane será primero y tendrá un teórico cruce de cuartos más accesible. España llega pletórica, con 2 partidos ganados de 2 jugados, 13 goles a favor, 0 en contra. La jugadora Victoria Porta lo tiene así de claro.
I ara de cara a demà, doncs, cap centrant, sabem que Portugal juga a casa, però sabem que també nosaltres estructurades, jugant al nostre joc, no tenim rival en aquest sentit.
España-Portugal, 20:30, hora peninsular espanyola.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Acabo recordant que avui hi ha jornada a la Lliga Nacional de Futbol Sala. Els 2 partits en presència catalana, tenim un Barça-Xota i un Santa Coloma-Manzanares.
Superstar!
Profunda preocupació, Vallori, després d'haver conegut una de les notícies del dia. Sí, perquè Elon Musk no només és capaç de fer empipar a Donald Trump, sinó que té la virtut de fer empipar a l'afició del Girona, la de l'Espanyol i la del Barça. Resulta que la intel·ligència artificial de Musk ha fet la projecció de com quedarà el campionat nacional de Lliga. I diu que el Girona, penúltim amb 33 punts...
Ostres, baixa el Girona.
Baixarà a segona divisió. L'Espanyol, amb 62 punts, acabarà setè i amb possibilitats d'anar a Europa.
Bastant, cosa
que, bueno, quan parli Manolo González a la prèvia del partit contra el Mallorca, dirà... hem d'arribar a 40 punts i ja veurem. A mi que no em vinguin amb la intel·ligència artificial i l'artificial intel·ligente. I pel que fa a la lluita pel títol de Lliga,
sí,
el Barça, amb 90 punts, quedarà segon. 2 punts per darrere del Madrid.
2 punts només, eh?
Que seria campió de Lliga amb 92.
Ah, ja no cal jugar.
No li veig molta intel·ligència, jo, al tema. Però bueno, última hora, Ballori. Demà hi ha reunió de l'executiva de la UEFA. Es triarà la seu de la final de la Lliga de Campions del 27, amb el Metropolitano com a principal favorit. I a més, encara que no està a l'ordre del dia, parlaran del tema del Villarreal-Barça a Miami. El Madrid de bàsquet ha tancat un acord amb Trey Lyles, l'e pivot canadenc procedent de Sacramento Kings, un reforç més per Escariolo. Vist com li ha anat en l'europeu, aviam que fa mal Madrid. I atenció a aquesta notícia, la Premier League ha reconegut 2 errades del VAR en la seva darrera reunió. 30 d'agost, Chelsea Fulham, i 30 d'agost també Wolverhampton Everton. Ai, a veure si alguns aprenen.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. On creieu que jugarà el Barça-Getafe del dia 21? Camp Nou, 23%. Johan Cruyff, 29%. La majoria a Montjuïc, el 48%. En clau espanyol, Cumbula torna a Cornellà dilluns. Com el rebreu? La majoria, el 66%, amb indiferència. En clau Girona, ha de ser titular ja Onaji a Vigo. Creieu que sí, el 63%. Arribem a les 4. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot.